Bé, jo crec que per la Mercè Ibarz no calen presentacions, però si algun estudiant de la Universitat de Girona una mica nou en aquests temes, diré que Maria Mercè Ibarz és narradora, assagista, periodista i professora i ha tingut cura de l'edició i el pròleg de Sota el signe del drac, proses 1985-1997 de Maria Mercè Marçal. Amb ella va col·laborar en el Comitè d'Escriptores del Centre Català del PEN en les conferències que posteriorment estaran recollides en els volums col·lectius Cartografies del desig, 15 escriptores i el seu món del 98 i Memòria de l'aigua, 11 escriptores i el seu món de l'any 2000. És autora de diversos treballs crítics i biogràfics sobre Mercè Rodoreda, de qui va tenir cura de l'exposició L'altra Rodoreda, pintures i collage, el 2008, i periodista en actiu, ha treballat en diversos diaris, actualment és columnista de l'edició catalana del País, professora d'art i cinema als Estudis de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, on es va doctorar l'any 97 amb una tesi sobre Luis Buñuel. Com a autora, el seu últim llibre és Vine, com estàs?, del 2013, guardonat enguany amb el Premi Serra d'Or de Narrativa. Gràcies, Mercè, per tot i per venir. I ella parlarà de com crear quan tot es remou.
Gràcies, Pepa.
Perdona.
És aquí? Sí, ara? Sí, sí. Gràcies, Pepa. D'entrada, és a dir, la meva alegria i satisfacció per estar aquí en aquesta jornada, en particular que tracta pel tema que tractem. L'alegria també pel canvi d'ordre en les conferències que ha fet la Pepa ara aquest matí, que es demostra que a vegades l'estructura es troba en el desordre, d'alguna manera, és a dir, no passa res. Perquè crec que ha estat molt millor que hagi començat ella, que ha donat un marc que a mi em va molt bé que ja estigui donat per a explicar el que explicaré ara. També per estar aquí a la ciutat de Girona i a la Universitat de Girona, gràcies a la Fundació Marçal i a la Universitat de Girona i a la càtedra que porta la Pepa. I també l'alegria, ja hi vaig estar ahir al vespre, en el recital que es va fer, dins de, ja també de les jornades, i que va ser molt maco. És a dir, es va establir un diàleg poètic entre poetes joves, per si ho diem així, no se sap ben bé què és ser jove, però bé, és a dir, doncs, amb la poesia de la Marçal. Són uns diàlegs que prèviament el dia anterior a Barcelona, a la Fundació la Felícia Fuster també van fer la Lluïsa Julià i la Big Mama, que han musicat poemes de les dues poetes que sentirem avui i que us recomano, que és estupendo. I és a dir, tot és una sèrie de diàlegs que, per una banda, penso que és el més enriquidor que es pot fer amb l'obra d'un artista i que, d'altra banda, estic convençuda que la Mercè o la Marçal la faria molt feliç. És a dir, està molt bé interpretar i endinsar-se en l'obra d'un artista, però encara un poeta, un creador, però encara ho està més, doncs, des del meu punt de vista i penso que des del seu també, d'endinsar-se en els diàlegs possibles entre les obres. Jo he preparat un PowerPoint molt específic, que ara ho passaré. Per tant, penso que si no m'allargaria massa i la jornada és densa i per tant no em vull allargar. Llavors, el que és el text pròpiament, només de el que havia preparat i el que es publicarà, doncs us dic, faré 4 cèntims, i ni tan sols 5, 4 cèntims, i després doncs, passaré directament a les diapositives i en parlem. És a dir, la meva idea bàsicament és diguéssim, com crear quan tot es remou. La veritat és que sempre tot, en el punt de vista de la creació, sempre tot s'està removent. Tot sempre, això és així. Però sobretot és així des de fa 100 anys, és a dir, o potser 150, és a dir, des de la modernitat. Per tant, el que m'interessa aquí és destacar els artistes, les actituds creadores que més han agafat aquesta qüestió, és a dir, que hem de crear quan el món està en revolta, o en revolta en el sentit en muda, diria la Mercè, en transformació. És a dir, hi ha unes transformacions que no saps com entomar-les molt sovint. Llavors, per això, la meva idea, penso que qui ho va començar a captar d'una manera molt contemporània, potser més i tot que molts dels altres avantguardistes, va ser Marcel Duchamp. Aleshores, amb ell començava, i amb ell seguirà la meva línia de treball aquí quan ho publiqui, però ara això, em faig només una petita indicació. M'interessa el Duchamp que hi ha del 1960, per anar passant a l'anterior. L'any 60, que ja començava un gran canvi de percepcions i d'actituds, Duchamp, que aleshores no podia preveure, potser s'ho imaginava, però em sembla que una mica em prescindia, que acabaria sent l'artista probablement més significatiu del segle XX i fins i tot del XXI, per a les generacions posteriors a les guerres, va fer una conferència a la Universitat de Hofstra, a Nova York, que va titular "L'artista ha d'anar a la universitat". Penso que és un tema interessant avui en dia, que la universitat està tan malmesa, tan com tantes altres institucions i tantes altres circumstàncies de la vida, però que està que té tantes contrentes, que diuen els francesos. Era un al·legat per l'educació moral dels artistes, que Duchamp anomenava l'educació de l'intel·lecte. I també és molt pertinent en aquests moments, atesa la desviació antihumanista del sistema universitari en tots els àmbits del saber i de la formació. Per a mi, la Marçal, ja ho ha dit la Pepa, ja no m'he estat, és un artista de la paraula. És a dir, i per a mi, dir això, artista de paraula, és una expressió molt planera, no té cap pedestal més que les sabates, que és caminadora, és a dir, no té més transcendència, perquè si s'enlaira és gràcies a l'obra. És només a dir, artistes de la paraula en poden haver-hi molts, però obres que realment donin, que tinguin pes, doncs n'hi ha les que hi ha, i poques. Doncs si s'enlaira és gràcies a l'obra, i l'obra, que també ho has dit tu, és una actitud i uns resultats, és a dir, vida i obra no estan separats, són indestriables. No hi ha una sense l'altra, i per descomptat així era i és en la Marçal. Què és el que va dir l'artista si ha d'anar a la universitat al Duchamp, que deia que sí, que calia anar-hi, i se suposa que és el mestre, diguem-ne, d'això, de l'objecte trobat, en fi, que no cal complicar-se massa la vida, doncs deia que sí. Va dir, crec que avui, més que mai, l'artista té una missió parareligiosa per omplir, mantenir encesa la flama d'una visió interior de la qual l'obra d'art sembla la traducció més fidel per al profà. La veritat és que em fa rumiar cada vegada que ho llegeixo, és a dir, missió parareligiosa, mantenir la flama, visió interior, són coses com d'una gran transcendència, i no una missió per complir, sinó una missió per omplir, omplir de sentit, d'actitud, de vida. I a més, Duchamp feia servir el mot creure a consciència, lluny dels usos sense responsabilitat que sovint fem avui. M'agrada, diu Duchamp en aquesta conferència, el mot creure. En general, quan diem em penso, sé, no en pensem ni en sabem res, sinó que ho creiem. Crec que l'art és l'única forma d'activitat per la qual l'home, la dona, es manifesta com a individu de debò. Només així pot depassar l'estadi animal, perquè l'art és una sortida cap a regions on no dominen ni el temps ni l'espai. Viure és creure. Si més no, això crec. És cert que la seva fe en aquesta missió parareligiosa de l'art contemporani no sempre és fàcil de sostenir. Els mercaders han pres i prenen massa sovint possessió del temple de l'art, però la pena de recordar que quan Duchamp, que moriria al cap de 8 anys, o sigui, va morir al 68,
un altre any mític i simbòlic, va dir aquelles paraules, ho va dir això, quan ja feia temps, com a mínim 50 anys, que el estava dominant el món de l'art. Cosa que va ser ell un dels primers a posar-ho de relleu. I aquest és el punt en què m'interessa, penso que és útil de treballar amb la idea de Duchamp per a moltes de les qüestions que ens estem interrogant aquí. Perquè fa 100 anys que Duchamp va posar sobre la taula la qüestió del gènere. La qüestió del gènere, la qüestió de la mercaderia, la qüestió, això és més sabut, és més conegut, la qüestió del gènere, de la mercaderia, de l'art, però també la del gènere. És a dir, des de l'any 1910, des del 1909, que pinta el Bigotti a la Gioconda, és a dir, està fent tot un treball sobre la crisi de la masculinitat i de la virilitat en l'artista contemporani. Només recordar-vos això, no? Pinta uns bigotis i una pera a la Gioconda, és a dir, la transforma en un home. Ell mateix s'autoretrata, el fa retratar-se per Man Ray, pel fotògraf i artista Man Ray, com a Rose Selavy, és a dir, com una... com, no tinc la imatge aquí, però ja la podeu trobar també per Google molt fàcilment, que és una recreació de les divas del cinemut, és a dir, és tota una recreació, és a dir, treballa ja la cultura de masses. I després, com que sempre de Duchamp, segurament tots coneixem això, l'orinal. Doncs no, miri, no és un orinal, és un urinari. És a dir, l'orinal és un objecte privat, íntim, que està a les cases, estava a les cases. És un urinari, és a dir, és un urinari, és masculí, o sigui, una senyora no fa pipí allà, és masculí i és públic. És un urinari públic, ningú el té a casa, que jo sàpiga. Jo no he vist mai cap casa amb un urinari. Els he vist als hotels, als bars, als aeroports, allà on sigui. No? Doncs bé, tot això són treballs, diguem-ne, sobre... en els que Duchamp, a part de treballar sobre la qüestió de l'esdevenir de l'art i del mercat de l'art i de quina era la funció i quin paper podia jugar l'artista en aquest context de cultura de masses, doncs a més treballa d'una forma molt repetida sobre els gèneres, sobre, i en aquest cas sobre la pròpia masculinitat, és a dir, treballa en tant que artista home que es planteja quin pot ser l'actitud sexual, fins i tot. És a dir, això també ho fa Picasso amb les senyoretes d'Avinyó, però que poques vegades també es llegeix així com una possibilitat de llegir la crisi de l'artista mascle en el començament de la modernitat, és a dir, quan s'ha quedat sol, és a dir, no treballa per l'Església, no treballa pels mecenes, és a dir, s'ha de buscar la vida, tot això. Bueno, jo vaig saltant... Ja ho trobarem. Al capdavall, també això m'interessa dir-ho per si de cas serveix amb les converses que tinguem després, doncs al capdavall doncs no és gaire més tard de la conferència aquesta de Duchamp sobre quina era la missió, quina és la feina que havia de fer l'artista en la contemporaneïtat, que la Marçal comença, és a dir, a Cau de Llunes guanya, és a dir, és un llibre que guanya, que es dona a conèixer perquè guanya, com sabeu, el Premi Carles Riba, que és el primer premi després de la mort del dictador. Cau de Llunes és una celebració de la poesia popular i de la seva translació en la poesia culta, que això perviurà constantment en la poesia d'aquesta autora, un cant a la paraula prohibida durant la dictadura i conservada en els Brussels domèstics i de la resistència cultural. Insisteixo en això perquè tot sovint sembla que ho hàgim oblidat. Sembla que hàgim oblidat què era l'any 76, on vivíem, on estàvem. Tots dos llindars de l'obra, el domèstic, el cultural, es convertien a poc en l'obra marceliana, en els miralls foscos i el tèrbol atzur d'una indagació sobre la identitat íntima i col·lectiva. Està per estudiar com les arts es van desempallegar de la dictadura a partir del 1975. Si és que així va ser. si és que hi va haver un canvi fonamental en l'art que fos intrínsecament postfranquista. No antifranquista, sinó postfranquista. És una provocació això que dic, eh? És a dir, és clar que em va haver-hi. Però com que no l'hem rescatat i com que no sabem quin és, ni el mirem des d'aquesta perspectiva, almenys que jo sàpiga, després en podem parlar més amb qui, si algú ho sap, doncs en podem parlar més, és com si no hagués existit. Hi havia hagut un context antifranquista en l'art dels anys previs, però l'interessant seria historiar què van fer els artistes un cop mort el dictador i desaparegut de la censura. Quan s'estudia i en siguem conscients, hem de comptar-hi algunes obres literàries i entre elles el recorregut de la Marçal. Ella s'hi va llançar de cap també des d'aquesta perspectiva. El prohibit i penalitzat serien el seu camp de treball i el sacralitzat, segons les idees rebudes, la maternitat, per exemple, seria desacralitzat per tornar-lo a fer sagrat segons la pròpia mirada interior, que és el que estava dient el Duchamp, que calia fer. No? I ho faria en públic, no sols pel fet de publicar, sinó sent una veu col·lectiva, en performances poètiques i polítiques. A partir d'aquí, és a dir, el cos com a font de creació, ja n'ha parlat la Pepa, no insistiré sobre això, però això és justament el que estava passant en les arts més compromeses des del punt de vista de l'experimentació i de veure com calia. Tothom, molt sovint recordem aquella expressió de qui era, de l'Adorno, de qui era allò de si es podia fer poesia després d'Auschwitz, doncs és el mateix, és a dir, com es pot pintar, o pintar, crear, fer escultura, el que sigui, després de la Segona Guerra, de les guerres, del 36 al 45, vull dir que són 10 anys de guerres, eh? És a dir, com això s'ho planteja. Això està sobre la taula d'allà, que nosaltres no ens recordem o no ho vulguem plantejar així, és una altra història, però està allà. Eh? En aquest sentit, segueixo una autora, la historiadora francesa, que hauríem de traduir, sincerament, de la Laurence Bertrand d'Orléac, que té el llibre aquest meravellós que hauríem, tots els seus són molt bons, però en particular jo m'ha ajudat molt i el faig servir molt, que es diu, tradueixo del francès, l'ordre salvatge. Violència, despesa i sagrat en l'art dels anys 50 i 60. Despesa en el sentit antropològic, és a dir, el gasto d'energia que cal gastar per fer les coses. I aquí entra el cos, perquè és on entrarem, com ara veurem aviat, és a dir, amb l'artista performer, és a dir, que amb el seu cos s'hi juga l'art, la vida i de tot. O com diu avui l'Esther Ferrer, que no la tinc posada en el PowerPoint però hauria pogut estar, que ja sabeu que li han donat el premi aquest al Velázquez, espero que no tingui que no es trobi en la disjuntiva de si l'accepta o el rebutja, perquè són molts diners i l'Esther Ferrer ha viscut amb una precarietat molt gran. Per tant, espero que l'accepti i digues tu, en tot cas vés allà i fes un bon discurs com sigui, però tu queda't els diners. Sí, home, és que ja és bastant gran, eh? Ja ha viscut com ha pogut, està viu a París. I està bé perquè l'Antoni Ribastura, l'ara, ja ho tritula bé, despullar-se com un acte de rebel·lia artística. Ell és una de les primeres performances, és basca, d'Espanya, va néixer l'any 37. I ho diu molt bé. Diu, la performance és l'art del temps, de l'espai i de la presència. La qüestió és que el públic s'identifiqui amb ell mateix, no amb la performance, amb ell mateix, que cadascú s'identifiqui amb ell mateix i actuï en conseqüència. Això crec que ho sostindria, ho faria seu la Marçal, molts altres artistes i escriptors, però sobretot això, els poetes que quan diuen, és a dir, fan performances, que ho diuen públicament. No? Crec que diria, doncs, efectivament, això és el que busco, i per descomptat molts dels artistes contemporanis. Dels quals ja ha parlat la Pepa, i ara anem per feina, diguéssim. Això com va? L'escape? Val, ja està, Pepa, no pateixis. Ara
A veure, i on està allò de veure en... Perdó, eh? Com és que cada... A veure, veure-ho? Esta, vinga. Des del principi. Vale. Bueno, això és simplement el títol. Val. Què fer diu aquí? Per mi ha estat extraordinàriament satisfactori, no sé com dir-lo, és més que plaer, és com una sensació d'haver trobat, d'haver post un ou, que deia la Nina Berbero quan li sortia bé algun relat, diu, mira, he post un ou, és a dir, doncs, alguna cosa així. Vaig pensar que a part del que feia, del que potser que ha fet la Pepa i que potser era el primer de dir, ah, doncs miri, sí, jo llegeixo en paral·lel. Ja ho has fet tu, eh? Ja has fet lectures en paral·lel de l'obra i tal. Però això ho he fet en cadascuna, és a dir, he anat trobant i m'han aparegut molt fàcilment. No he hagut de forçar la cosa, gens. Començo per el Remedios Varo, començo per les mares, per les més antigues del segle. El Remedios Varo, probablement sabeu, va néixer aquí al costat, anglès, per qüestions biogràfiques, el seu pare era, és com el cas, és una mica com l'Àngeles Santos, és a dir, que són catalanes perquè la família, els pares viuen aquí incidentalment, és a dir, la Varo, el seu pare, pensa que era enginyer de camins o alguna cosa així, i estava construint alguna cosa aquí en anglès. Ella va néixer aquí, però, per exemple, de la Varo no sabem ni si parlava català. Em refereixo que no és només que vas néixer aquí, és que després, bueno, si algú sap que m'ho digui, jo no ho sé, eh? És a dir, després, doncs, esclar, ella va formar part del grup surrealista que a Catalunya es va dir Atlant, els amics de l'Art Nou, per tant, va treballar molt a Barcelona, és a dir, vivia per allà, per la plaça Lesseps, i bueno, no sé, és a dir, també va estar a Madrid i també va estar a París, d'acord, però vaja, a Catalunya hi va viure temps, per tant, no en tinc ni idea de si parlava o no, però és que no ho sabem, no sabem res d'ella. A sobre, amb la seva obra hi ha tot un... Allà es va exiliar finalment a Mèxic i va estar treballant allà, sempre fins que es va morir. I hi ha un problema d'herència, no va tenir fills, hi ha un problema d'herència que són les nebodes que es barallen entre elles o no sé pas exactament què passa, i aleshores no hi ha manera ni de que coneixem bé el llegat, diguem-ne. No? Bueno, aquí, per exemple, aquest és un collage de l'any 35, això ja són dues de les pintures que va fer a Mèxic, aquesta es diu Papilla Estelar, i aquesta, Mujer saliendo del psicoanalista, que és dos o tres anys abans d'ella. Per mi la Varo és allò, de l'avantguarda a la fusió alquimista, que lliga també molt amb tantes coses de la Marçal, i que no tinc temps d'esplaiar-me, i allò que la Mercè sovint em va parlar com la sororitat, que és en aquest cas el treball continuat i persistent Remedios Varo amb Leonora Carrington, una altra pintora surrealista que també es va exiliar a Mèxic i que, bueno, que van treballar molt, molt unides, és a dir, cadascuna ha fet la seva obra, però molt unides. Són també dues artistes que escriuen, també han escrit. Pues fixeu-vos això, és a dir, des del punt de vista, tradueixo per qui no conegui el francès, això és una poètica, se li va demanar quan va anar a aquest festival a París, a la ciutat d'Alue, o sigui, l'any 90, i va escriure això, Mercè. Per a mi, la poesia és una espècie de mirall que reflexa una lluita interior entre aquest ésser entrebancat o trabat, colonitzat, mut, o que parla, o que apenas parla una llengua abolida, que enferma el passat, i l'alè que m'agaixa, que vol dir que em transporta des d'aquesta escena tancada i de forma repetida, o sigui, que m'arrenca, que m'estreu d'aquesta escena tancada, un cop i un altre, a través de la paraula. Dansa d'ombres i de màscares que els mots, que les paraules representen, juguen o es juguen entre si. Juguen, en francès sabeu què voleu dir també, què vol dir això? Actuar, Gairebé sense entreactes i sense treva. Que és una mica el que va passar amb la Remedios Varo. És a dir, veiem com aquí veiem, podem veure d'això, d'una joventut és esclatant, amb moltes possibilitats històriques, col·lectives, que és com aquest collage, això és un collage, que es diu el mensatge de l'any 35, abans de la guerra, i que aquesta dona ja d'una crescudeta s'adreça, d'alguna manera li envia aquest missatge, sembla enviar aquest missatge en aquest adolescent. Si vosaltres voleu veure la representació de la República, de la Revolució, de la Revolució de la Dona, el que vulgueu, és a dir, aquest adolescent que està esclatant també i que les dues imatges de dona dialoguen entre si i amb l'espectador, perquè la criatura, la noia, aquesta jove, ens mira a nosaltres. A tot aquest món interior que la història tot sovint ens porta. L'altre. Vale. Louise Bourgeois, potser la coneixem més, perquè com que va viure molts anys, doncs a partir dels 70, de que tenia 70 anys, doncs va aconseguir doncs una presència pública molt més gran que la que havia tingut mai aleshores, fins aleshores. No escanyis la petita que viu, rebel en mi, que m'incita al candor, a encendre la mirada, a estrenar boscos on els llops fan nit i a creure en el poder de les paraules. Insecte estrany que fins i tot clavat a la seva minúscula ranera, impenitent arbora el repte del seu vol. Ja veig aquí, em puc estendre molt i em puc enrotllar molt, però és igual, insecte, l'aranya, el vol, aquesta figura, és a dir, totes les formes que podem trobar, la dona ganivet, la dona casa, que estan molt presents i fins i tot molt present i fins i tot en aquesta fotografia sarcàstica del Mapplethorpe que ha esdevingut el retrat pràcticament oficial de la Bourgeois, no sé si es veu prou bé, que arbora un gran penis, el que li deien neneta, la neneta. La Merit Oppenheim, ja n'has parlat, efectivament la Mercè s'hi refereix, llegiré en veu alta el poema. La teva ombra és la bota sobre el meu cor, regicida conspiro contra el record. La teva ombra és la daga dins del meu pit, regicida, apunyalo, l'urc de l'oblit. Aquí per a mi ja no és tant una qüestió d'això, d'aquestes les paraules, és a dir, les imatges que el poeta construeix amb paraules i que l'artista construeix amb els seus materials visuals. Aquí és per a mi és també la història de la Merit Oppenheim, que es va haver de carar el fet que les dones surrealistes, si seguien massa a prop dels homes surrealistes, doncs allò era un suïcidi artístic. És a dir, recordo quan es va fer aquesta exposició, jo aleshores ja feia cròniques d'exposicions a no sé quin diari, i vaig estar parlant amb la curadora de l'exposició, però ella no va venir, no sé si estava morta, sí, perquè es va morir el 85 i llavors el 90 doncs estava morta, no? La curadora, la comissària, era una amiga seva, una dona ja gran, i la dona estava profundament irritada perquè els diaris continuaven, i com aquell dient, sort que la Meret és morta, perquè si no aquí tindríem un sarau, perquè els diaris, no sé si us recordeu, seguien reproduint de manera sistemàtica la foto aquella clàssica de Man Ray, en què hi ha una roda, una gran roda mecànica amb gasolina, és a dir, un material tèrbol, i la Merit Oppenheim joveníssima, despullada,
allà, sent la model d'aquesta imatge, no? I la jo pensava, no vaig dir res, però vaig pensar, nena, pues no haver-la posat a l'exposició. És a dir, l'única manera de resoldre aquesta història és que aquesta foto no existeix. És a dir, perquè ja li, és a dir, amb ella ja li va costar prou de superar tot això. No m'allargarem les diverses obres, només dir, perquè vull comentar aquesta, el Festí Caníbal. És a dir, l'interessant també d'aquesta imatge de la... Fixeu-vos, si us recordeu, que és distinta de la que has passat tu. Llavors, el que és bonic és perquè hi ha molts artistes, gairebé tots, que treballen, en realitat treballen en sèrie, és a dir, fan d'una obra, en fan bastant, que és com els poetes, d'alguna manera també, no? Llavors, doncs, aquí, per exemple, doncs, hi ha... És veritat que tothom, la Marçal i en general, ens fixem en la Recada, jo també em fixo en les anells. Jo diria que els senyors es porten diferents. No sé per què, els veig també femenins. I després és interessant, tampoc no tenim temps d'allargar-nos, les diverses cares que hi ha aquí dintre. O que almenys ho semblen. És a dir, jo no tinc, hauria de documentar-me més sobre l'obra per saber si això és una radiografia i prou, o és una radiografia i un collage. Perquè aquí jo hi veig un altre ull, és a dir, veig altres com passa. És a dir, dins de cadascú hi ha moltes dones, hi ha molts homes, hi ha moltes criatures, és a dir, cadascú segons el que sigui. Dins de nosaltres hi som molts. El Festí Caníbal és l'última exposició internacional surrealista, que es va dir Eros per això. Ho van fer venir bé perquè acabessin sent Eros, aquelles... sent també les sigles de l'última exposició internacional surrealista. La Meret hi va presentar aquesta instal·lació, que és el cos d'una nina, una dona vella, com si se l'anessin a menjar, i espereu, això és una artista molt, molt irònica, subversiva, de la condició femenina i sarcàstica de la condició masculina. És a dir, quan aquí van dir... Va tenir crítiques, eh? És a dir, tot sovint l'obra femenina atreu més crítiques, és a dir, finalment resulta molt més provocadora que la masculina. És a dir, perquè, a més, doncs, hi ha molta gent que es creu amb dret a dir en veu alta el que pensa, encara que pensi bestieses. Llavors, doncs, bueno, amb aquesta obra també va passar. Però li van dir, hòstia, aquesta dona ens ensenya aquí el cos d'una dona per a consumir, no? Com un objecte de consum. Per menjar-la. I ella li va donar la volta i va dir, ai no, ni... I ara què dieu? És a dir, això és una celebració de la vida i de la primavera i de la fertilitat. Una iaia o algun a punt de morir, però bueno, la gent s'ho va creure, per dir-ho així. Com aquest objecte de la seva joventut que encara continua tenint per a mi un gran valor. Perquè imagineu-vos que realment aquí preneu un te. És a dir, que us el bebeu, que realment us bebeu un té. Deixo la vostra imaginació a què pot, quina textura té, pot tenir tot plegat. Aquest regicida, tornant al poema de la Marçal, que ara no interpretaré des del punt de vista de què és, en quines condicions i a qui anava adreçat, per dir-ho així, m'és igual. És a dir, tot això està fet al marge de, és a dir, per les paraules en si mateixes, però en tot cas doncs, és del temps 81, que és un llibre entre el 81 i el 84, és a dir, quan l'Oppenheim ja, com aquell que diu, li faltava, tenia ja molt poc temps de vida, i efectivament que sembla, per a mi parla, li va bé a l'obra de l'Oppenheim, o que dialoguin, perquè també regicida l'Oppenheim va haver de conspirar i apunyalar la seva pròpia joventut i el seu per a transformar-se en l'artista que podia ser, no només la que li deixaven ser. És un artista que quan li van donar un premi l'any 72, va dir allò de la llibertat no te la donen, l'has de prendre tu, que és el que finalment ella va fer. La Carol Rama. Carol Rama és una desconeguda fins ara, hi ha una exposició ara al MACBA que us recomano molt, és una italiana, encara és viva, fixeu-vos l'any que té, l'edat que té.
És una obra molt variada, és a dir, és una autora que va, a mesura que va passant el temps, és a dir, per exemple, és molt diferent el que fa als anys 70, el que fa als 40, 50, el que fa als 60, el que fa als 70, que té components biogràfics importantíssims, això està fet en cuiros, és a dir, amb cuiros de, no sé com es diuen, gomes de bicicleta, de les manxes i tot això. El seu pare tenia una fàbrica de bicicletes. Aleshores, és a dir, és allò que a mesura que vas entrant, i això, aquests ulls aquí, és una foto que vaig fer, és un detall, és a dir, no, perquè veieu tant. Els nous camins demano una altra sang, que els recorri exaltada, nua, nova, que em violenti els límits i els avencs, que forci cledes i tancats, que ens dugui resclòs enllà, tenint el calendari d'una altra festa sense déus ni fat. Una sang nova dins de venes noves. És a la sang que demano uns ulls nous. Però això és una experimentació constant amb els materials a partir de la pròpia biografia i malgrat, en el cas de la Rama i déu-n'hi-do amb la Marçal, perquè és veritat que ha tingut molts premis que estan en la història de la literatura des de fa molt, des de molt jove, 50.000 coses també vulgueu, però també va viure força indiferència. No cal fer-ne aquí un calvari, però també déu-n'hi-do la indiferència que va viure i això que només va viure 45 anys. Doncs, malgrat la indiferència del context, van continuar treballant sempre. I ara aquí passem a... encara són artistes nascudes, doncs això, però ja, ara ja és una altra generació, serien les filles d'aquelles o les nebodes, com li vulgueu dir, passat una altra generació, i anem a aquest ordre salvatge que passa que a partir de la guerra. És a dir, la Niki de Sanfale és una artista francesa, nascuda l'any 30, com veieu, i per tant és una nena de la guerra. És una violència en acció. Per exemple, doncs, aquí és molt conegut això, és a dir, no saps si dir si és una performance, què és a dir, és evident que també és una performance, és a dir, aquesta és ella, que pinta disparant. És a dir, prepara la tela amb unes bosses de colors i dibuixa, fa els dibuix d'aquesta figura, i tot això està ple de bosses que contenen pintura de diferents colors. I llavors dispara. El disparar sobre el globus aquell, el que sigui, i llavors comença a caure la pintura i el quadre, és a dir, si el Pollock feia no sé què, doncs aquesta ho fa així. Això que està altre, l'altar Oas, com sabeu, és la guerra d'Algèria, i tot això està fet amb metralletes, amb tots els signes aquests religiosos, o les seves núvies. Després va evolucionar molt, és a dir, per situar-vos, és una artista que hauria de ser més coneguda. Si heu estat a París, que suposo que moltes de vosaltres sí, al Pompidou, darrere hi ha una plaça, la plaça amb el Tingley, que va ser el seu company i que van treballar molt, molt acolorida i així, doncs les figures són de la Niki de Sanfale. Ho llegim en aquest context, pares per bé que em sotges des del cel i em cites en el regne del teu nom. Em petrifica la teva voluntat que es fa en la terra com es fa en el cel. La meva sang de cada dia s'escola enllà de tu en el dia d'avui, però no sé desfer-me de les velles culpes i m'emmirallo en els més secs deutors i em deixo caure en la temptació de perseguir-te en l'ombra del meu mal. La Yoko Ono, en una, encara és viva, però és de l'any 33, vull dir, és una dona ja d'una certa edat, i la mateixa performance que es diu Talla'm, que va fer per primera vegada el 64 al seu país, a Kyoto, el 65, això és el 64, aquesta és el 65 a Nova York, i que només ha repetit, que se sàpiga, el 2003 a París, després dels atemptats del 2001 a Nova York. És a dir, en què consisteix l'acció? Clar, aquí hi ha, a diferència de les anteriors, que són obres, que
La Burjós també ha fet moltes instal·lacions i també és difícil de poder-les veure en una imatge fixa. En el cas de les performances encara més, no? És a dir, clar, com deia ella, voldria que fos efímer, que fos una performance, que fos efímer, que demà ja no existís. Bueno, però després voldríem que existís i l'única manera seria si algú hagués fet una foto o hagués filmat o el que sigui. D'això al YouTube podeu trobar, podeu trobar-ho, ara ja s'ha rescatat, podeu trobar la performance, almenys uns minutets, de la Yoko. I en què consistia? Doncs que ella es clavava allà, se sentava allà, i la proposta era talleu-me els vestits, talleu-me, que cadascú s'acosti, em talli un trosset del vestit, i la meva proposta, que no ho pots controlar, però la meva proposta és que li enviïs a algú que estimes. Aleshores, perquè ella és japonesa i la seva actitud respecte, per exemple, dels mateixos artistes japonesos molt irats, és a dir, això, la violència aquesta de després de la guerra, en els països que han conegut el feixisme, que això és el que estudia el llibre de la Bertrand d'Orleac, doncs és diferent l'actitud de la Yoko Ono que la de això, la Niki de Sanfale o tants altres els accionistes, etc. Ella tria aquesta violència, perquè la violència del silenci també pot ser molt gran, i de la quietud, és a dir, no fer res. És també una altra forma de la violència, i és una violència que està transformada interiorment en joc i en un espai de relació. No és que no sigui violència, és d'un altre caràcter. I per a mi és això, sal oberta a l'anafra, que no es tanqui, que no em venci cap àncora, vençuda pels anys i per l'oratge i per la ruda, que cap pòsit d'enyor no m'entrebanqui. Sal oberta a l'anafra, que no es tanqui, sal que m'embranqui en temps d'hora batuda, pel gorg lunar on tota cosa muda. La Judy Chicago. Aquí estem, és a dir, a partir de les arts que en els mateixos anys, el sopar, suposo que molts de vosaltres ho coneixeu, és aquesta obra amb aquesta forma molt gran en què a cada plat hi ha el nom d'una artista oblidada. És a dir, cada una són tot això. Està fet el 75-79, és quan la Marçal comença a donar per acabat el llibre i publicar-lo. I això, és a dir, la creació com una... De vegades també pot ser, i li va passar també a la Mercè, la creació com una etiqueta reductora per als altres. Els altres te redueixen a feminista, a el que sigui, en aquest tipus d'etiquetes que... Perquè què sabem més de la Judy Chicago? Sembla que només hagi fet això, en el nostre context. Dins la pell de l'ona salada, serem 500, serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada, juntes farem nostra la nit. La Valis Port, encara viu. La Valis Port, austríaca, del país que va produir Hitler, es va negar ja d'entrada a utilitzar el nom ni del seu pare ni del seu marit, i va agafar aquest, jo el poso tot en majúscules perquè ella diu que s'ha de posar tot en majúscules, però si ella ho vol així, doncs ho farem així. És la marca, és el nom d'una marca molt popular de tabac, aleshores a Àustria. És una de les primeres performers i accionistes i una de les primeres en fer videoart. I es va presentar vestida així, és a dir, per exemple, això es diu pànic genital, a l'any 69, i es va presentar així, vestida així, i amb els seus genitals, amb el seu sexe, amb el seu cony, amb la seva vulva, com li vulguem dir, al descobert, en un cine d'art i assaig. Sembla anar a un cine, perquè sembla anar a un cine, no allò, el cine popular, no, els que se suposava que són els que anem al cine d'art i assaig i que estem al corrent de tot el que s'ha d'estar al corrent i som tots molt moderns i a les dones no les tractem malament. I llavors se'n va anar allà i va començar a passejar-se entre el públic posant-li el cony a l'alçada de la cara. Sembla ser que corren moltes llegendes negres sobre aquesta performance, i una és que també ho va fer en un cine porno. Ella diu que no. perquè en el cine porno, a més, va anar amb la metralleta, segons la llegenda, i ella diu que no. Simplement es va fer la foto així, amb la metralleta, això sí. I buscant, pensava, què li puc posar? Perquè la volia posar per nassos. I dius, hòstia, tant, les fúries. De cop hi vaig topar. Si més no, vaig topar amb una paraula que el batejava, l'obstacle. És un text on la Mercè comença dient per què em costa tant de tornar, per què em costa d'escriure una altra vegada de les dones i la cultura? Per què tant... ja ho entenc, és a dir, sempre et demanen el mateix, és a dir, com si no tinguessis res més a dir, i al final diu, ah, ja ho entenc. Si més no, vaig topar amb una paraula que el batejava, a l'obstacle, que li donava nom, un nom amb belles arrels mitològiques, lligat als personatges femenins repulsius, horripilants, amb set de sang i de venjança, les fúries. Sí, era la fúria, un sentiment massa intens, violent, de fúria, el que em feia un nus a la gola i no em deixava parlar, el que s'interposava entre jo i el text i m'impedia que el pensament anés fluint sense traves i ordenament a través de les paraules. L'Anna Mendieta ja ha sortit, ja també la coneixem. Tu has fet una d'aquestes? També, és a dir, és una cubana? És a dir, per mi la mort molt jove, és allò, la neurosi, ja comencem aquí, és a dir, tot no és tan senzill, la neurosi de la història. Cadascú té la seva, i cadascú té una història col·lectiva i política, i la de l'exili de Mendieta cap als Estats Units és una història força complicada. També una llengua abolida, no només perquè ha de passar parlant anglès, sinó per moltes altres qüestions, que tenen a veure per a mi, penso, suposo que ja tots ens fem la idea de que quan la Marçal utilitza l'expressió llengua abolida es refereix a moltíssimes coses, a moltíssimes llengües, sigui la del cos, sigui la català, la llengua en el sentit de l'idioma, del llenguatge de les dones, la tradició popular, és a dir, hi ha tantes coses que s'estan abolint. Ara, per exemple, més encara. Encara més se n'estan abolint. Doncs això, per a mi és, en el cas de la Mendieta, és agafar i entomar en aquells mateixos anys la qüestió de la identitat. Em marco amb quatre fustes, un pany de cel i el penjo a la paret. Jo tinc un nom i amb guix l'escric a sota. L'escriptor escriu, l'artista plàstic dibuixa. Quan acabi això, no em vull oblidar de... Un momentet, separo només la pàgina. Va, això me'n recordaré. L'Àngel Ribé, una de les nostres i dels nostres conceptuals més austera, més rigorosa i per a mi duxampiana, és a dir, molt austera. El seu és un treball sobre la resistència, la poètica de la resistència i també, diguéssim, de l'ús de la teatralitat, és a dir, la performance és una forma teatral i performa en principi vol dir actuar, és a dir, que a més coneix, ha treballat gairebé sempre fora, és a dir, ha conegut l'exili d'una manera... És un exili molt conscient, però no deixa de ser un exili. Per exemple, fa, no sé si ho vau veure, fa 3 o 4 anys, no me'n recordo quan va fer l'exposició al MACBA, per sort la crisi, com que els museus no es poden gastar gaires diners perquè han deixat de tenir uns pressupostos tan elevats com tenien, doncs aleshores finalment s'acosten més en els artistes locals, és a dir, els artistes que tenen més a la vora, i això ha permès, entre altres, de rescatar, per exemple, a l'Àngel Ribé, que no se li havia fet mai cap exposició gran i és un autor, un artista, fa molts anys que treballa, va néixer el 43, i la que veurem després, que també ja estava pràcticament oblidada, la diferència que la següent, que és l'Eulàlia Grau, ara no sé com torna enrere. Com es torna enrere? Amb? Ah, val. Exacte, val, gràcies. Ah, he d'acabar. Vale, pues 5 minuts? Vinga, gràcies. Bé, doncs és això. És a dir, això és work against el treball, és l'esforç, en anglès, aquesta, contra la resistència. Com treballa la... això no és una foto i prou, és a dir, és una filmació de l'artista corrent, això és de l'any 76, acompanyat d'una gravació que repeteix un text sobre l'utopia, davant d'un mirall tenyit de vermell. Simplement, porta entre mar i mar la paraula, exili de l'exili. L'Eulàlia Grau és una artista que potser ara no fa tanta cosa com feia, és a dir, una artista política, als anys 70, em sembla que és bastant eloquent i que el vers aquest de la Mercè surt el guerrer vers el camp de, batalla, també es pot aplicar no solament a la vida domèstica com fa aquest poema de la Marçal, sinó també, que podríem lligar-ho amb això, sinó també en la vida col·lectiva. També són guerrers en el camp de batalla. I dues queden dues. La Francesca Goodman, una fotògrafa americana, va morir molt jove, és la neurosi que m'habita. Miralls, el cos, l'autorepresentació, perquè l'aigua més fonda no vol ni pau ni treva. I, per acabar, la Sophie Calle, que no ho sé si la Mercè va conèixer, perquè tot això, no és que la Mercè estigués, tot això que has dit abans, molt ben dit, jo crec que la Mercè no va estar molt en contacte amb les arts plàstiques. Penso que totes aquestes qüestions de la ferida, el cos, li venen més aviat del diàleg amb la Fina, Virolès. Penso que bé, això ho saps tu, però la meva impressió és aquesta, no? Que ve més del diàleg amb la filosofia, i la història de la literatura i el feminisme, però diguéssim, ve més, jo crec que sí, és a dir, és la meva impressió. Quan jo vaig tractar a la Marçal, no parlàvem parlàvem de cine, però no de la cosa plàstica, per exemple. Aquesta li hauria encantat, la Sophie Calle. La Sophie Calle, per anar ràpid, es planteja aquí, ja sabeu que és molt narrativa, que a més també ha treballat molt amb la seva mare és una còmplice, és a dir, que tot això... Diu, coi, un dia rebo un mail de ruptura. No he sabut què respondre. Era com si no anés per mi. S'acabava amb les paraules... cuida't, prenez soin de vous, o en francès, no? Cuida't. Diu, m'ho he pres al peu de la... He demanat a 100 dones, a 107 dones, de les quals una d'elles, una dona de plumes, és a dir, suposo una nina farcida de plumes, i una altra, i dos de fusta, escollides pel seu ofici i el seu talent, d'interpretar la carta des d'un angle professional. Analitzar-la, comentar-la, representar-la, ballar-la, cantar-la, dissecar-la, esgotar-la, que la comprenguessin per a mi, és a dir, que jo, ja que no podia jo, que millor me la interpretessin, parlar en lloc meu. Una manera de prendre amb el temps, de trencar un dol, diguéssim, no? El meu ritme, cuidar-me, és a dir, prendre soin de moi. Pues no sé, carnívora de tu, no sé com enyorar-te. Ja està. I això és tot. No, us vull llegir dintre de... He fet també un curiós exercici. Simplement he juntat les tres divises que va fer la Marçal i em sembla que també lliguen molt amb tota aquesta qüestió d'aquesta línia que us proposo aquí de les més contemporànies, les més de la seva edat, de treballar des del punt de vista aquest de l'ordre salvatge, perquè encara hauria pogut ser més la Marçal de salvatge, que ho és, la seva poesia és molt salvatge, doncs el salvatge des del punt de vista de la fúria, no del salvatge natural, que diuen els antropòlegs, no. Encara ho hauria pogut ser més, però si llegim les tres divises seguides, veus fins a quin punt està treballant en aquesta perspectiva. La primera, les tres són molt conegudes, però les torno a llegir. A l'atzar agraeixo tres dons, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 73-76. Un any, el 77-70, el llibre que clou 77-79, Bruixa de dol, em marco amb quatre fustes, un pany de cel i el penjo a la paret. Jo tinc un nom i amb guix l'escric a sota. I a Sala Oberta, el 82, llegiré només l'últim. Sala Oberta, l'anafra, que no es tanqui. Sal que m'embranqui en temps d'hora batuda pel gor lunar on tota cosa muda. És a dir, canya, com més millor, és a dir, com més sal a l'anafra, més farem, més ens embrancarem en les hores, en el temps d'hora batuda, el temps, vol dir el temps d'hores desgraciades, pel gor lunar on tota cosa muda i es transforma. Doncs no deixa de ser per mi gaire diferent de tot el que han fet totes aquestes artistes i així val la pena també de llegir la Marçal. Doncs vinga. Thank you.